Seguim amb el benestar emocional una setmana més en companyia del psicòleg del Centre Pantarrey, Andrés Altide León. Benvingut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Ens vam quedar la setmana passada amb el plantejament d'aquestes maneres de crear, utilitzant la tècnica de la defusió, aquesta flexibilitat psicològica.
Psicològica.
Ràpidament farem memòria de les dues primeres opcions que ens plantejaves, recordant-les?
Sí, una era la de estic tenint el pensament de, és a dir, ficar aquesta frase sempre abans del pensament en concret que estiguem treballant, i una altra era el fet de poder enviar fora aquest pensament i atribuir-li característiques o qualitats per disminuir la influència que pot arribar a tenir aquest pensament sobre les nostres maneres d'actuar i fer.
Ens deies, quan estem tenint el pensament de soc tonto, no? que ens ho diem, i a més repetidament, no és el mateix plantejar-se aquesta frase que estic tenint el pensament que soc tonto, no? És un pensament.
És un pensament,
no,
exacte.
Potser no és tota la realitat.
Això, de fet, també és molt aplicable i té molt sentit fer-ho amb els nens petits, en el sentit de que ells poden viure amb molta intensitat pensaments d'aquest tipus i el poder-los fer veure que el fet de que ho estiguin pensant no és que siguin, no és que realment siguin tontos, és molt important per la creació de la seva autoestima, la intel·ligència emocional i demés, que vam estar parlant
està
també.
Està molt bé, perquè això ho perdem de vista de seguida que som grans.
Sí. Llavors és important tenir sempre aquesta perspectiva, no? Aquest punt de vista de dir, vale, en algun moment et pots sentir tonto, però això no vol dir que ho siguis. No? I això pot ser tant per nosaltres com per les persones del nostre voltant.
Molt bé. Vam enviar fora aquest pensament, no? Li vam donar forma, li vam posar color, pes, mida,
consistència,
de tot.
El que fos.
Per tenir també, diguem, una perspectiva d'aquests pensaments.
I crear una distància, sí.
I quan ja tenim, estem en aquest segon esglaó, el següent quin és?
Bueno, una altra cosa que podem fer, més que esglaons, serien diferents maneres d'apropar-nos, no? O formes de gestionar, diguem, aquestes batalles o guerres que podríem tenir amb els nostres propis pensaments. Una altra manera és reduir el pensament a una sola paraula i tot seguit pronunciar aquesta paraula en veu alta tan ràpid com es pugui durant 30 segons, sense parar, no? L'objectiu és que, mentre es va repetint aquesta paraula, ens fixem en les sensacions que té el nostre cos al produir-la, al pronunciar-la, no? Per exemple, la tensió a la mandíbula, el so que surt de les nostres cordes vocals, la fusió del principi de la paraula amb el final, i que puguem fer la reflexió següent. Realment necessitem barallar-nos barallar-nos amb una cosa que no acaba sent més que un moviment muscular seguit d'un so? És a dir, un cop més, crear aquest espai i reduir el pensament a simplement a un so que produeix el nostre cos, no? I el fet de fer-ho durant un cert temps farà que el pes que té aquest pensament disminueixi. No?
Seguim l'exemple del soc tonto.
Soc tonto seria disminuir-ho al tonto, al final, no? I repetir tonto, 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 durant 30 segons, però sent molt conscient, un cop més, de les sensacions que fa el nostre cos. Per exemple, centrant-me molt en el soroll que fan les meves cordes vocals, com es fusiona el tonto, tonto, tota l'estona al principi i al final de la paraula, i realment desliteralitzant, és a dir, creant un espai entre el pensament i les coses que ens produeix al reproduir-lo constantment, no? Una altra de les tècniques que estan dins de la difusió, que està molt relacionada amb aquesta i que ja hem parlat algun cop també aquí, és el fet de poder-ho ridiculitzar, no? Està molt relacionada amb aquesta que comentàvem ara de reduir-lo a una paraula. Doncs una altra que podríem fer seria ridiculitzar-ho, doncs, per exemple, amb veus divertides, que això ja vam comentar quan vam estar parlant de com relacionar-nos amb els nostres pensaments automàtics negatius. Doncs dèiem, una bona manera de poder gestionar-los és fer-los directament al nostre cap amb una veu divertida o ridícula, i si no també amb una cançó, no? Podríem intentar ara ho estic pensant com fer-ho, no? Fer el pensament aquest de soc tonto amb la melodia del Despacito, eh? Soc tonto, una cosa així. Llavors, el fet de fer-ho això ja farà que la relació que tinc jo amb aquest pensament sigui molt diferent.
Sí,
perquè és molt difícil, realment.
Te n'adones que, bueno, és una broma, no? És una mica...
Clar, potser et sents tonto fent-ho, no? Perquè jo ara ho he pensat, de dir, he fet el tonto, no? Realment. Però ja estem traient-li pes.
Ferro.
Traient-li ferro, no? Uh-huh. O sigui, només el fet de fer això ja farà que no tingui el mateix pes aquest pensament sobre la nostra persona, no? En aquell moment, que és una mica el que es busca amb totes aquestes tècniques. Una altra que podem aplicar, escriure-lo. Escriu el pensament, llegir-lo, centrar-nos en el ritme que té la frase o la paraula que haguem escrit, tornar-lo a llegir, tornar-lo a llegir els cops que facin falta i al final, quan tinguis molt clar què és el que has escrit, afegir o no. Soc tonto, llegeixo, ho escric, inclús ho puc tornar a escriure, i al final fico o no, perquè realment és això, pot ser que no sigui així, no? Al final el que volem és donar-nos compte de que els nostres pensaments no són realitats absolutes, sinó que són coses que poden ser o no, són pensaments.
I que ja els tenim en aquell moment.
Exacte, són transitoris, totalment, mm-hmm. totalment. També una analogia que és molt útil també, que de vegades la fem servir també a teràpia, és el pensar en creences que tenim quan som petits, que són com supercertes, inamovibles, com per exemple creure que els Reis Mags existeixen, no? Que tu quan ets petit estàs superconvençut que és així i no se t'acut una realitat on no sigui així. Però després quan et diuen i t'assabentes que realment no és així, doncs bueno, la teva vida segueix i no passa res, no? I tenir aquesta capacitat de veure que els nostres pensaments no són irrefutables, no són la veritat absoluta, no són el que hi ha, sinó que són coses que poden anar canviant al llarg de la nostra vida, és superimportant.
Uh-huh. La flexibilitat psicològica.
La flexibilitat psicològica. Al final sí que tot això està molt, molt relacionat, no? Sí que podríem parlar de jerarquies. La flexibilitat psicològica estaria més amunt en el sentit de és més abstracta, més global, i la difusió són petites tècniques o diferents maneres que podem fer servir per arribar a aquest punt que volem, que és la flexibilitat psicològica.
Uh-huh.
Una altra d'aquestes petites maneres que tenim és el fet de portar-ho a la infància, no? Imaginar-nos a nosaltres mateixos, de petits, tenint aquest mateix pensament i poder fer també la nostra imaginació. Què és el que li diríem a un nen que diu que té aquest pensament en veu alta, no? Com l'ajudaríem? Com quines pistes li donaríem per tenir un millor tracte amb si mateix i fer l'aplicació a nosaltres mateixos, no? És a dir, ens imaginem a nosaltres mateixos de petits i ens imaginem que hi ha una altra persona dins de la situació on estem, i què és el que li diria a aquesta persona, a aquest nen, si tingués el pensament de soc tonto, no? I això poder-nos aplicar-nos també a nosaltres, que no es quedi amb la imaginació del moment o la situació que ens estem imaginant. I per últim, l'última de les tècniques que hem pensat i que portem és el fet de, com ja hem dit abans, poder-lo escriure el pensament, guardar-lo en algun lloc, pot ser a la cartera, a la butxaca, a la jaqueta, i portar-ho amb nosaltres a la resta del dia, mentre realitzem les nostres tasques d'una manera normal, anant on volem anar, realitzant les coses que volem fer. La idea de fer aquesta tècnica o de fer això és que ens adonem que, per molt que portem alguns pensaments que poden ser indesitjables, que poden ser que ens poden crear malestar, podem seguir amb la nostra vida anant en la direcció d'allò que ens importa. És a dir, el fet de tenir aquest pensament no cal que ens impedeixi...
No és un obstacle,
no? No és un obstacle per fer el que volem fer, no?
Uh-huh.
I això pot semblar una tonteria, realment, no? El fet d'escriure-ho i portar-ho a la butxaca, però simbolitza molt, realment, perquè te n'adones que potser acaba el dia, comences a treure les coses i trobes allà el paperet i dius, ostres, tenia això aquí, que és una mica el que ens acaba passant amb la nostra vida. que si nosaltres estem tota l'estona pendent del pensament que ens està molestant, no? que ens causa malestar o ansietat, com podria ser el que vam comentar de la meva parella m'està sent infidel, no? Si jo tota l'estona estic pendent i estic pensant en si tinc o no tinc aquest pensament, li estic donant importància i demés, en comptes de ficar-me-la a la butxaca i anar fent amb la meva vida, doncs les dues són, és molt diferent fer una cosa o l'altra, no? I al final és important que aprenguem a poder conviure amb pensaments que ens creen malestar, però que no ens impedeixen fer el que realment volem fer. Que és, al final és una mica la gràcia, l'objectiu, no? Que puguem fer el que realment volem amb les nostres vides en funció sempre del que ens importa i els valors que tenim establerts.
Molt bé, doncs jo crec que totes aquestes fórmules ens poden servir d'entrada per fer doncs un primer exercici en el cas que la nostra rutina diària ho necessitem. Ara, si la cosa passa doncs de grau, millor que anem a consultar amb un professional.
Totalment, és molt diferent fer totes aquestes coses un mateix. També és cert que jo recomanaria que sempre i quan es vulguin fer alguna d'aquestes coses, ni que sigui es busqui també informació escrita, és a dir, que es puguin visitar webs, es pot fer la típica cerca a Google de què és la defusió o flexibilitat psicològica o de més. Hi ha articles molt interessants que es poden llegir. Després també, evidentment, el fet de buscar, de cercar ajuda, no només anant al psicòleg, sinó, per exemple, ara a Pantarrer i a l'estiu també tindrem una escola emocional en la que tractem tots aquests temes i fem una mica d'exercicis orientats a treballar totes aquestes coses, no? Tant per adults com per joves, i realment hi ha moltes maneres de poder aplicar aquestes tècniques o aquesta manera d'entendre la vida sense necessitat de realment fer un procés terapèutic. No? Hi ha alternatives i hi ha maneres de fer-ho.
Molt bé, doncs ens tornem a veure la setmana que ve, Andrés.
Molt bé, aquí estarem.
Que vagi bé.
Molt bé, gràcies. Bon dia.